Sinfònica, evidentment, que ens acompanyarà amb la màxima il·lusió. Clar, per destacar, i no és el moment tampoc del comiat, ja hi haurà el moment, però ja que és el concert, l'últim títol escènic, sí que voldria parlar una mica de la seva personalitat mínimament, que ha marcat el teatre durant aquests 14 anys, que haurà estat en total, però ja venia una mica d'abans, o sigui, són 14 anys de titularitat, però abans hi havia estat des de la temporada 91-92, en què va ser l'assistent del mestre Ros Marvà amb la duena de Robert Gerhard. Jo crec que no podia haver millor inici que aquella assistència, diguem, amb la duena del Robert Gerhard, perquè molt, marca amb un esperit molt especial, amb Robert Gerhard, el que significa, etc. No? La seva aportació, i ja tenim ocasió també de narrar-lo i d'explicar-lo, no? Però no només és sonora, sinó hi ha un llegat del saber, no? Del coneixement. Aquest ambaixador d'excel·lència que deixa en el teatre una referència no només externa, que és la que tots veiem, sinó també interna, que jo crec que el Josep ha estat capaç i tenaç i amb aquesta voluntat des del primer dia de voler ordenar i endreçar la casa, no només la part de l'orquestra, sinó l'organigrama sencer. Per tant, Josep, és el més gran gràcies, el agraïment més gran per part del teatre i des del costat artístic, perquè ha estat un plaer compartir tantes estones amb tu, però a més que el llegat continuarà amb la relació, diguem, pròpia del director honorari, però l'agraïment per tot allò que has donat amb aquest llegat sonor, però també aquesta aportació del saber. I dit això, entrem directament en el Falstaff, només per situar, evidentment, el Josep ho explicarà millor. Clar, és el darrer títol de Falstaff. Verdi comença, o pràcticament el segon títol, és Un giorno di regno, que és el títol còmic, bufo, amb què fa una aproximació no massa reeixit, perquè havia mort la seva mare i, per tant, no tenia ganes de riure, però sí acaba amb aquesta salutació en lo grotesc, amb la ironia pròpia d'un grandíssim mestre. Recordem la celebritat que és aleshores i el propi Verdi, que després de cada acte ha de saludar per aclamació del públic. Per tant, estem parlant d'una autèntica celebrity, no? I és una obra, finalment, que necessiten d'un director musical important, perquè ja és aquell Verdi que ha escoltat molt Wagner, que d'alguna manera vol fer créixer l'orquestra, que no hi ha la seqüència d'àries, vull dir que això ho explicarà molt millor el Josep, però també necessita d'una direcció d'escena, en aquest cas Laurent Pelly, per posar aquest gran fresc, no? Gran madrigal també musical, no? De caràcter, sobre la pròpia escena. I sense més, passo la paraula primer al Josep, després al Laurent, que ens farà la presentació, diguem, de la producció, per després acabar amb els nostres estimats Falstaffs.
Hola, bon dia. En primer lloc, agrair les paraules del Víctor. Ja hi haurà ocasió de parlar-ne de la meva llarga estada aquí. Sabeu, diguem, jo m'inicio molt jove aquí perquè el director Alvin Henseroth em anava alimentant perquè volia que jo acabés aquí i inicio una carrera operística, estimulo l'òpera amb bogeria, però decideixo que no. A Itàlia, Mario Messinis, que ells deuen conèixer bé, l'avete conosciuto, a Mario Messinis de Venezia, no, siete giovane. em va oferir la titularitat de la Fenice, però vaig dir que no, i aquest ha estat el teatre on he treballat, diguem, perquè conscientment no m'agrada, diguem, estimo l'òpera, però no m'estimo la vida de que cal portar quan fas una carrera operística. I llavors únicament al Teatre Real, diguem, en algunes ocasions, però ja tindrem temps de parlar-ne, tot i que tampoc no hi ha tant a parlar, però ja farem específics. Falstaff. Clar, jo agraeixo molt que el Víctor em brindés aquest títol per la despedida, perquè és també la despedida de Verdi. Verdi, que ha estat un gran entre els grans, en aquesta última obra fa una mirada enrere, o sigui, ell decideix, ell sap que acaba, sap el que és tard de fer una producció operística, sap que no farà un altre títol, per tant, ell decideix fer una despedida fent una mirada a la Itàlia, el gran país que és Itàlia musicalment, i fa una mirada vers el classicisme, perquè tal com diem que Carmen és una òpera espanyola escrita a França, en el fons Mozart és òpera italiana. Després ell força per anar cap al rapte en el Serrall, per anar a Zauberflüte i introduir la llengua, però veuen de l'òpera italiana i és òpera italiana i és òpera que influeix a Itàlia, o sigui, Mozart acaba influint moltíssim també el primer bel canto. Per tant, hi ha un trasbasse, tenen els mestres italians. Per tant, Verdi fa una mirada cap a aquest classicisme i el que estranya moltes vegades de dir oh, la genialitat d'acabar amb una fuga, oh, quina ocurrència. No és cap ocurrència, és la manera lògica, per tal com planteja l'obra, és la manera natural de com acabar aquesta obra. Perquè ja Donizetti també prova de ser d'inspirar-se en aquest Mozart. I Verdi no hi té cap mena de complex, o sigui, el tempo justo, molts concertants, el que passa és que no són els concertants ja de l'òpera de Mozart, sinó que aquí són moltes més veus i ho multiplica. I també aquest evolutiu que ja comentava el Víctor, on diguem, amb Wagner es van mirant així de costat. Hi ha una novel·la, no sé si la coneixeu, de Franz Werfel, on imagina un encontre Wagner-Verdi un cap de setmana en què coincideixen a Venècia els dos, això és històric, coincideixen i la llegenda diu que es van creuar a la góndola, amb dues góndoles, i ell imagina, diguem, aquest encontre i el parlar. Però s'observen l'un a l'altre, i tot i que quan mor Wagner, Verdi escriu un text molt bonic, diguem, dient, ha desaparegut un gran mestre, d'alguna manera acaba influint en l'estructura, i aquí en Falstaff ja no sabem quan som a recitativo, quan som a ària, entrem, sortim constantment, va navegant, per tant ja s'han aproximat, s'han apropat aquests dos mons. I també en una comèdia, que no era un tema freqüentat, perquè és clar, el Verdi ha estat molt més que un músic també, o sigui, possiblement devem el que surti Shakespeare del Regne Unit a ell, el que s'introdueix a Itàlia primer i el que desfili per la resta d'Europa, ho devem a Verdi, a un músic essencialment, no? Perquè en certa manera en aquest encontre Wagner-Verdi realment el culte és Verdi, o sigui, el que llegeix el instruït és Verdi, contràriament al que pensem nosaltres, no? Era una persona eminentment culta i eminentment que buscava. Per tant, agraeixo moltíssim aquesta oferta i agraeixo poder tenir els dos Falstaffs millors de la història, junts. O sigui que és un luxe de despedida, per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies.
Benoit, do you want to introduce the production, please?
Je suis désolé, I'm very sorry, but je parlerai en français, j'aurai une belle âme qui traduira. Je parle en fait pour Laurent Pelly, parce que la mise en scène est de Laurent Pelly. C'est la même chose pour moi, je vais commencer par d'abord dire que je sais que Laurent, il ne veut pas des chanteurs, il veut des acteurs-chanteurs. Et nous avons ici, je continue sur ce que le maestro a dit, nous avons ici vraiment un rêve, parce que ces deux messieurs, ces deux artistes, ne jouent pas Falstaff, ils sont Falstaff. Et donc pour un répositoire, c'est très facile, parce que j'ai juste, en fait, la seule chose, je pense, qui est intéressante, il faut me dire quand je dois arrêter, la seule chose qui est intéressante, et qui est importante à dire chez Laurent, c'est que dans ses mises en scène, toujours, même si c'est une farce, même si c'est une comédie, c'est une comédie pour le public, pas pour les chanteurs, acteurs. Pour les acteurs, c'est une chose sérieuse. Les Falstaff, ils sont mythomanes, ils sont pauvres, je dis ils, et ils croient qu'ils ont un sex appeal extraordinaire, qu'ils sont des Don Giovanni, et qu'ils vont pouvoir, comme ça, séduire les deux plus belles femmes de la ville. Et en fait, c'est triste. C'est pas rigolo du tout. Et c'est ça, au fait, toujours ce que Laurent, je parle maintenant des Falstaff, mais c'est la même chose pour les Merry Widows of Windsor. Ce sont des, au fait, ce sont des femmes qui s'ennuient, qui sont de la bourgeoisie, qui s'ennuient royalement et qui cherchent un jouet, un souffre-douleur, qui reçoivent une lettre d'amour, qui n'ont encore, au fait, elles n'ont encore jamais reçu une lettre pareille. Alice Ford n'a jamais reçu une lettre pareille, une attention pareille, Meg non plus. Et donc pour elle, en fait, c'est triste. Ce sont des personnages un peu tristes, en fait, qui vont se venger, qui vont même au dernier acte devenir des hooligans. Donc en fait, pour tous les personnages, et c'est toujours comme ça, c'est la quatrième fois que je peux travailler avec Laurent, une comédie, c'est comique pour le public, mais c'est sérieux pour les acteurs. Parce que sinon, ça vire dans une caricature. Et ça, c'est le danger des comédies. Et heureusement, nous avons vraiment des acteurs hors pair qui jouent le sérieux des situations. De sorte que nous, le public, je vais le dire poliment, on rit d'eux. Hein, mais parce qu'on se reconnaît aussi en eux. Mais je pense qu'il est temps de le dire en espagnol ou catalan. Pardon.
Bé, bon dia, moltes gràcies. Sento no poder parlar català, però bé, tindrem la traducció. I de fet, parlaré en nom de Laurent Pelly, que és la persona que s'ha encarregat de la posada en escena. Jo conec molt bé a Laurent i sobretot el que realment ell valora molt és que en aquest cas estem davant de dues persones que no només són cantants, són cantants actors. En aquest sentit, insistiré en el que ja ens ha dit el maestro. El que tenim aquí són dues persones que són cantants, que són actors i que és un autèntic somni, perquè són dues persones que no només representen Falstaff, sinó que són Falstaff. I per tant, això és realment molt important, perquè encara que estem aquí davant d'una obra que és una comèdia, que és una farsa, això és així fonamentalment pel públic, però no per aquests actors cantants. És cert que ells són mitòmans, que són pobres, però es pensen, els Falstaff, i ho dic en plural perquè aquí en tenim els dos, es pensen que tenen un sex appeal, es pensen que són extraordinaris, que són una mica com Don Giovanni, i que seran capaços de seduir dues senyores guapes que viuen a la ciutat. Però en el fons tot això és força trist. Estem parlant d'aquella obra, no? D'aquelles dones de les comares de Windsor, i són dues dones que estan avorrides, dues dones que el que volen és trobar alguna juguesca, alguna manera d'entretenir-se, i que reben aquesta carta d'amor. De fait, això és important perquè mai la Litche Ford ni la Meg havien rebut una carta d'amor. En el fons, aquestes dues dones són dues dones que estan tristes i que el que voldran és venjar-se. De fet, això ho veurem a l'últim acte, perquè aquestes dues dones es convertiran en autèntics hooligans. He de dir, diu el Benoit, que és la quarta vegada que treballo amb el Laurent i realment això és molt important perquè ell el que vol és que pels actors tot això sigui seriós. El que és comèdia és només pel públic, però no pels actors ni pels cantants, perquè si no això suposaria una aventura i una experiència massa arriscada. Per sort, en aquest cas, tenim dos actors que són absolutament excepcionals i el que acaba passant és que sí, per nosaltres és divertit, és una comèdia, nosaltres al públic ens en burlem d'ells i en el fons per què ens en burlem? Doncs perquè ens hi reconeixem.
Gràcies.
Un peu la mise en scène? Tu veux expliquer un peu la mise en scène ou le costume?
En fait, le monde que leur est Barbara de Limbourg, qui est la scénographe, le monde qu'ils ont créé, en fait, ce sont deux mondes très contrastants. Parce que pour Laurent aussi, Laurent est quelqu'un qui vient du théâtre initialement, qui adore Shakespeare, et surtout dans le Shakespeare, il y a le sublime et il y a aussi le grotesque. Et en fait, ils ont créé, avec Laurent et Barbara, ont créé un monde où dans le premier acte, on chante 15 000 fois qu'il est immense, Falstaff, et on va donc trouver un immense Falstaff dans un tout petit café, entouré vraiment de ses copains hooligans, qui sont Pistola et Bardolfo, un homme pauvre, mais qui aime la vie et qui croque dans la vie. Et qui croit, comme je viens de le dire, qu'il est mythomane. Donc on commence dans un petit monde avec l'énorme Falstaff, et quand on arrive dans les Comares de Windsor, on se retrouve en une fois dans un gigantesque monde avec des toutes petites femmes, en fait, qui s'ennuient. Et c'est ce contraste-là qui, scéniquement aussi, a été traduit de cette façon-là par Barbara. Et puis voilà, l'histoire se déploie comme vous la connaissez. Et puis, ce qui est quand même spécifique dans cette production, c'est que dans le troisième acte, en fait, là où on est en fait dans le livret, on rentre dans un conte de fées. En fait, pour Laurent, ce troisième acte, c'est un cauchemar. C'est vraiment le cauchemar de Falstaff. Donc, tout ce monde imaginaire, ça se trouve dans sa tête. Et ce sont les comares qui créent ce monde. Et lui, comme il est mythomane, ben, il croit naturellement dans ce monde surnaturel aussi. Et donc, en fait, tout ce monde surnaturel, c'est dans l'imaginaire, aussi bien de Falstaff, mais aussi du public qui se retrouve dans ce Falstaff. Donc ça, c'est un peu sans trop vendre, il faut venir voir, sans trop vendre la production. Mais le concept aussi scénographique qui a été, qui est suivi au fait pendant tout le spectacle, en fait. Le petit monde de Falstaff et le grand monde des comares.
Bé, com ja sabeu, tenim la Bàrbara de Lambourg, que el que fa és crear aquests dos mons i en col·laboració amb Laurent, que ve del Laurent Pelli, que ve del món del teatre. Tots dos tenen realment moltíssima estima i apreci pel que és el món shakespearià. I en el món de Shakespeare sempre trobem aquesta doble vessant, la més sublim i la més grotesca. De fet, tenim en el primer acte el cant de Ell és immens, on tenim en Falstaff, que és enorme, gran, envoltat dels seus dos hooligans estimats, en Pistola i Bardolfo, i aquest immens Falstaff està en un petit cafè. Ell és un personatge que és pobre, però que s'estima moltíssim la vida. De fet, es podria dir que es menja la vida. És mitòman i, per tant, estem en aquest cas, en aquesta posada en escena d'un món molt petit amb un Falstaff enorme. I això contrasta molt precisament amb l'altre món, que és el de les comares de Windsor, que en canvi seria un món enorme amb dues dones molt, molt, molt petites. I aquest és el contrast que ens han creat la Bàrbara i Laurent. Com ja sabeu, la història va avançant i arribem així al tercer acte, que és el que es correspon pròpiament dit amb el llibret, que és on apareix tot el que és aquest món de conte de fades, i això per Laurent Pelli acaba sent un autèntic malson. Estem parlant d'un món que és molt imaginari, que tot està al cap d'en Falstaff, aquest món dantesc amb éssers fantasmagòrics. Per què? Doncs perquè, com ja hem dit, ell és mitòman i, per tant, es creu tot aquest món. Però també el públic se'l creu, perquè, com ja hem comentat abans, el públic s'identifica amb el personatge del Falstaff. Però diu el Benoit que tampoc no us vol donar molts més detalls, perquè si no faria spoiler i és millor que vingueu a veure l'obra. Però sí que estem tota l'estona parlant, per tant, d'aquest concepte, no? Un Falstaff immens amb un món petit i un món enorme amb dues, que és el de Windsor, les comares de Windsor, amb aquestes dues dones petites.
Luca, Ambrogio, do you want to say? Oh, no, Luca. Sí, sí.
Hola, buen día a todos. Soy muy feliz de estar aquí otra vez. Mi primera vez fue muchos años atrás, 2011 creo, mi debut aquí. Hace dos años que hicimos en Macbeth con el maestro Pons. Feliz de estar aquí a cantar un papel tan difícil y tan lindo como el Falstaff y sobre todo de compartirlo con Ambrogio, que es Falstaff, es el Falstaff, desde muchos años. Hicimos muchísimo Falstaff juntos, como Ford y como Falstaff, mucho, 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 en estos 20 años. Y ahora, yo hace 5 años que estoy cantando el... sí, ya comí mucho, ya puedo cantar Falstaff. Y son 5 años que canto el papel de Falstaff y me gusta muchísimo. Es un papel increíble. Como todos saben, Verdi para mí es el más grande compositor de todos los tiempos y más es en mi primero, ¿cómo se dice?, boss de trabajo. Y estoy feliz de cantar esta producción otra vez porque la hice hace 3 meses en Nápoles con Benoit. Es una producción que me gusta muchísimo. Es muy, muy interesante porque Falstaff aquí no es un... se puede hacer en varios modos. Algunas veces parece un poco bufo en alguna producción, pero no es, nunca es un personaje bufo. Es un personaje muy, a veces cómico, pero es un personaje de base, creo, un poco triste. Triste porque él piensa de ser lindo, de ser guapo, de ser muy, un poco Don Giovanni así, y lo cree, él cree que es así. Y actúa así, actúa como Don Giovanni, por eso que a la gente parece cómico, pero no es. Es triste eso, ¿por qué? ¿No? Y ojalá un día cuando era joven, puede ser que era un hombre lindo, no sé. No tenemos. Cuando era chiquito era flaco, él canta. Cuando ero paggio del Duca di Norfolk. Pero cuando ero paggio, cuando ero niño, después creció así. Y nada, hicimos muy linda repetición con el maestro Pons. Estamos haciendo muy, muy, muy buena música, no, tenemos una conexión muy linda musical, la pensamos igual, ¿no? Porque es una partitura que tiene mucha cosa que hacer. Nunca, yo creo que también Ambrogio, que la hizo, no sé, 2000 veces, todavía cuando lee la partitura ves que hay cosas nuevas que hacer, ¿no? Porque nunca se termina de para mí me pasa con el Macbeth o Nabucco, cuando abro la partitura digo, ah, esta cosa no la vi. Y el Falstaff, que es casi nuevo para mí, cada día es una, me gusta porque es un estímulo para estudiar y ver cosas nuevas que hacer. Y también lo descubrimos con Joseph y con Benoit también en Nápoles y aquí ahora. Así que nada, estoy muy contento y nos vemos pronto aquí en el Gran Teatro del Liceo, que amo muchísimo.
Gracias, Luca.
Ambrogio.
Allora,
come si fa?
No. Si fa? Non
sa, non dà.
Parla e va.
Perdon.
Ecco.
Allora,
va.
Sì, va, sì.
Credo che qualcuno apre.
Ma no, fa niente. Anch'io sono molto felice di essere qua. Io l'ho fatto qui nel 2013 con Juan Pons, che fu un grande Falstaff, un grande cantante. E ora so che non sta tanto bene.
No.
Mi ha detto, peccato. E anch'io cercherò di fare del mio meglio, per me è una nuova produzione perché non ho mai fatto questa produzione e niente, ho lavorato per la prima vez con il signor Pons, con il maestro e ci siamo trovati molto bene, quindi per me il Falstaff insomma, è diventato una seconda pelle, ecco. Perché... Ora riesco a capire, quando io ho fatto la prima volta Falstaff, avevo 29 anni, e la signora, il regista mi diceva, alzati e siediti, alzati. Ma tu ti siedi come una persona dei 29 anni, non come uno dei 80, perché in realtà non si sa quanti anni ha. Io ho vissuto 80 anni, non è 80 anni, tanti anni, quindi puoi dargli 50 anni. Sai, una volta la gente aveva 50 anni e era già vecchia,
esatto.
È vero, no?
Sì.
Se tu pensi che il tempo romano 30-35 anni morivano, quindi non si sa, magari Falstaff era capace di avere meno anni di me. Io adesso ne ho 56, magari non aveva 50, era già vecchio allora, capito? Ma una cosa che ho capito tutti questi anni che ho fatto Falstaff è che i registi, adesso le la dico, è buona. I registi, no, stai qua. I registi fanno il loro Falstaff, ma non chiedono mai a te. Che cosa pensi di Falstaff? Cioè, se tu ci sei dentro, quando io Io dico, io ho 60 o 70 kg de mas della mia, perché io quando giocavo a basket ero 80 kg, adesso sono 160, quindi 80 kg de mas, capisci? Ecco. Quindi tu dovresti prendere, metterti 80 kg e poi dirgli adesso fai le cose che io ti dico di fare, capito? Ma non credo che tu le puoi fare, capito? Quindi loro vogliono che tu sei, loro vogliono che tu sei vecchio, che tu hai la pancia, che tu di qua e di là, però devi ballare come un bambino, devi, sì, capito? Io posso fare, però fino a un certo punto, perché poi comincia a far male le ginocchia, adesso vedi anche tu che ti fa male le ginocchia.
Comincia.
Ecco perché il tuo Falstaff comincia una seconda pelle, perché senti tutto il dolore di Falstaff, che per essere giovane, capito? Ecco. Ma per dirti, no, è una bella cosa, perché c'è solo da imparare dal Falstaff, perché può capitare a tutti, cioè nella vita Falstaff ti spiega, se tu ti comporti male nella vita, poi alla fine della tua vita, quando avrai bisogno, sarai malato, sarai cosa, hai bisogno di qualcuno, non avrai nessuno. E la cosa peggiore è morire soli, capito? Cioè, soli, abbandonati, non capiti, capito? E quindi Falstaff mi ha dato tanto e sono tutto rotto per falsa, perché è in ginocchio, in piedi, roba del genere. Però sono felice ancora di servire un ruolo che è molto bello, cioè è una perla nel mondo dell'opera lirica. Ecco. Grazie, scusa. Grazie.
Essendo tan ricco,
deve tradurre.
Perdono.
Deve tradurre.
Credo che fa falta la traduzione. Capito. Fa falta? Sì, meglio. Vale. Avanti.
Sí, de fet jo també estic molt content de ser aquí. Vaig començar a treballar de fet amb el Juan Pons en aquell moment, un gran cantant que l'havia representat aquest personatge l'any 2013, crec que ara ja no es troba gaire bé. De fet, el meu Falstaff d'ara intentaré fer-ho el millor que pugui. Per mi sí que és una producció nova. És la primera vegada que treballo al costat del maestro, de Josep Pons, i la veritat és que m'hi he trobat molt, molt a gust. He de dir que per mi Falstaff es pot definir com una segona pell, i ara ho entenc perfectament, què vol dir això d'una segona pell. Recordo que la primera vegada jo tenia 29 anys i el director em deia, però vinga, aixeca't, no, però no com els 29 anys que tens, com si en tinguessis 80. I, clar, evidentment, un viu molts anys, però què vol dir que el Falstaff sigui gran? Perquè, sí, potser tots diem que deu tenir uns 80 anys, però potser no en tenia 80 anys, potser en tenia 50. Per què ho dic això? Doncs perquè a l'antiga Roma, per exemple, la gent considerada gran es moria amb 30 o 35 anys. Jo ara, per exemple, amb 56, potser faig aquest paper i faig de vell, faig com un d'un home de 80, però en realitat potser Falstaff no era o no és tan gran com tots li hem atribuït. En qualsevol cas, el que sí que vull dir és que després d'aquesta representació he acabat entenent el que vol dir fer Falstaff, sobretot pels directors, perquè cada director fa el seu propi Falstaff. Cada director l'interpreta a la seva manera i el problema està en que mai no et pregunten a tu què en penses. Jo, per exemple, que peso ara 80 quilos de més, i ho dic perquè abans pesava 80 quan jugava a bàsquet, però ara n'he posat 160, per tant, 80 quilos més, em diuen, vinga, fes el que et dic, ho has de fer com un home gran i ho he de fer amb els meus 80 quilos. Però, evidentment, com volen que ho faci? No és possible, peso massa. Els directors volen que jo representi, o que tots els que fem en Falstaff representem, un home vell, un home panxut, però alhora un home capaç de ballar com un jove. I quina és la conseqüència de tot això? Doncs que et fan mal els genolls, tens mal per tot arreu. Per això insisteixo en aquesta idea de que Falstaff és una segona pell per mi, perquè ara sí que he pogut sentir tot el dolor que representa interpretar Falstaff, sense ser jove, efectivament. I, de fet, el que també puc afegir és que en una òpera com Falstaff només aprens tota l'estona, perquè Falstaff, de fet, explica què vol dir la vida, què vol dir gaudir de la vida i, sobretot, què vol dir com acabes al final de la teva vida. perquè ens representa aquesta persona gran, malalta i que potser acabarà els seus últims dies sense ningú que la pugui cuidar, abandonada, i això evidentment és el que ningú no vol. Per això en aquest sentit puc dir que Falstaff m'ha donat moltíssim. Això sí, insisteixo, he acabat fet pols, mal als genolls, mal als peus, però bueno, malgrat tot és un paper molt bonic i en el fons és una perla dins del món operístic de Verdi.
Si no sembla, obrim el torn de preguntes, si teniu comentaris a fer.
No, una pregunta.
Sí.
Una pregunta.
Hola, bon dia. Hola. Si algú podria comentar una mica també el paper de les dues sopranos amb els dos repartiments.
Could you tell a little bit about the role of both sopranos in the piece, in the opera?
Alice and Meg. Alice, that's only the one soprano.
Bueno, but dos cast. Sí. Un cast.
Ah, la naneta, dius. Ah, vale, la presència de la... Sí, de la Serena amb la naneta és com ideal clar, des del teatre poder convidar a la Serena, igual que ho fem amb la Sara, és com gairebé una obligació fent que estan fent una carrera internacional i per tant li vam demanar poder estar present amb aquesta naneta que ha debut el rol i per tant és fascinant des de la seva vocalitat, des del seu somriure permanent, o sigui, el caràcter, la frescura que li aporta la pròpia Serena al rol, jo crec que és molt característic. I després doncs, això contrastat amb la Maria Miró, que està tenint una carrera també ascendent en què el teatre també volia acompanyar-la, no?, en aquesta ascendència i per tant contents que les dues puguin estar desenvolupant aquesta naneta.
Sí, pel mestre Pons, malgrat tot, sí que m'agradaria tornar-li a preguntar si sent alguna cosa especial tenint en compte les circumstàncies del moment en què es representarà aquest Falstaff.
Home, són 14 anys, eh? 14 anys plus 3 de principal director convidat. Se m'havia ofert la titularitat del Liceu en caminar, me la va oferir quan s'havia cremat i llavors vaig dir que no, el meu cap no passava per aquí. Per tant, ha estat una casa molt, molt propera. Jo sóc poc... O sigui, o sóc donat a contenir les emocions. Normalment les visc després, diguem, a toro pasado, i suposo per protecció, per no tenir un crac, no? Però hi estic acostumat perquè jo he estat longeu a la Nacional d'Espanya, van ser 10 anys a Granada, i sí que, diguem, decideixo, hi ha un moment que ja dic ja n'hi ha prou i em començo a preparar, suposo per no fer aquest crac i no de manera que ara home, jo em sento molt feliç, eminentment feliç. Crec que la feina que se'm va encomanar l'hem fet, dic l'hem en plural, perquè no és una cosa d'una persona sola, fora absurd, és el treball de molta gent. I crec que s'ha fet, per tant tinc aquesta satisfacció també. Hem creat una família, evidentment, hem tingut moments de tot, però crec que... Tenim la sort d'estar entre bona gent, crec que això és molt important, per tant...
Has fet així amb la mà.
No, bona gent, sí. No, que et feien com de nen, no? D'estar entre bona gent que fa que... Hosti, quan ens diem les coses, sempre hi ha carinyo, sempre hi ha amor en dir-nos les coses, i això penso que és important, sobretot en una casa. Penseu que un teatre d'òpera és com entrar al convent, jo ho dic moltes vegades, és d'una absorció absoluta, deixes de viure. I hem fet un camí just del qual me'n sento molt... molt satisfet, la valoració és boníssima i Si algú em demana sentiment de tristesa, no, no el tinc en absolut, perquè és una decisió pròpia també, de, diguem, de que ja era... Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis. No? I també em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix sent molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid. I penso que tindrem ganes de seguir-nos veient, per això hi ha hagut el nomenament aquest, també amb l'orquestra. Vull dir, hem fet una família. Jo també sóc tendent a exercir una paternitat a vegades excessiva i he intentat en aquests dos darrers anys també cedir perquè llavors no es generi un buit, perquè ja hi tinc l'experiència de d'altres vegades. Bé, no sé, he intentat fer-ho el millor que he sabut i només tinc agraïment, només tinc agraïment. I els hi dic, perquè jo ja em veig fora, que són en una gran casa, que són molt afortunats, que ho han de cuidar, que han de treballar perquè una oportunitat així no es tornarà a presentar a la vida per ningú dels que hi és, encara que des de dins un veu més els problemes que les coses bones. No? Sempre passa, un se'n recorda de l'abella que t'ha picat, no dels milers que no t'han picat. No? Però només tinc... És veritat, no? Només tinc agraïment cap aquí. I donat això, precisament, que jo estimo moltíssim l'òpera, però m'havia contingut, o sigui, no era el que hi ha al voltant de el moviment que comporta per un director, per uns cantants, això em fatigava molt i vaig decidir no, doncs, donar-hi stop. Però he estat immensament feliç. Però vaja, en parlarem, eh? Fora un desastre que hem de parlar de Falstaff, eh? Heu de parlar de Falstaff, eh?
Ara.
L'altre guardeu-ho.
Guardem.
Ja.
Vale.
Jo no entendi nada, sí que...
Tampoc, sí, flauta màgica, ja està anunciat i sí.
Jo volia preguntar als dos magnífics Falstaffs que tenim aquí, clar, fins a quin punt l'un veu de l'altre, no? Vull dir, com que han treballat tan junts i, Luca, tu has estat viendo tanto trabajar Falstaff a Ambrosio, o sea, ¿hasta qué punto tú bebes de él? ¿Cómo ha sido esto? Si le has cogido cosas a él que has visto, o sea, ¿cómo está aquí esta relación entre vosotros a la hora de claro, tú has trabajado con él y me gustaría saber precisamente qué le has cogido o si él te ha dado algún consejo a ti a la hora de hacer Falstaff, cualquier cosa me sirve.
Sí, yo tuve la oportunidad en muchos años de cantar con todos los más grandes Falstaff de nuestra época, creo, porque mi primera vez fue como Ford, cuando cantaba Ford, mi primer Falstaff fue Renato Brusón, y después lo hice muchas veces con Ruggero Raimondi, con Juan Pons, con Ambrogio muchas veces, así que de todos... un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá. Y después, para mí, el más grande Falstaff de todos los tiempos fue Giuseppe Taddei. Yo amo mucho Giuseppe Taddei y lo estudié muchísimo en los vídeos que hay, por ejemplo, desde Vienna, Wiener Staatsoper. La cosa que he robado de Ambrogio es una, es mucha, pero una en particular, porque cuando lo hicimos juntos en Chicago con el maestro Muti, en 2019, había una nota, «Questa è il mio regno», che è una nota aguda, che è un fa agudo, e hai che cogerlo piano, piano, mezza voce, «Questa è il mio regno», e ampliarlo così, che... demuestra que el reino es muy grande. Su fa es mucho más grande del mío, es enorme. Pero yo intento de hacerlo. Y creo que este efecto es muy, 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 muy lindo. Y como a mí me gusta soprattutto in Verdi, leer atrás de la nota che canto, para construir el personaje. Non so se mi explico. Por ejemplo, cantar este nota aguda así y cantarla piano y hacerla más grande para explicar el reino grande, es un ejemplo de esto. De intentar de construir el personaje leyendo lo que atrás de la nota de lo que Verdi quería. No actuando de mentira en el escenario, pero actuando de verdad. Sintiéndome en este momento, sintiéndome Falstaff, actuando como Falstaff, no como Luca que hace Falstaff. Esta es una cosa que aprendí de los grandes Falstaff, como Ambrogio, como Brusón, como Raimondi y todos estos magníficos cantantes.
Yo creo, interpretando lo que dices, que el, en realidad en la partitura está todo. Está la música y el teatro. En las obras maestras, también todo el teatro está en la partitura. Y en ese caso, muchísimas, porque cuando habla de los cuernos, hace a la frase, do, fa, do, fa, hace un tritono, que el dibujo en la partitura son unos cuernos. O sea, además, en Piu hay una grafía. Y nuestro trabajo es intentar, más que copiar, todo el mundo escucha y te llenas, pero hay que pasarlo por un filtro propio que acaba siendo diferente. Nuestro trabajo, para todos, es intentar entender la mano de Verdi, y la mano de Verdi la vemos en las notas, entre las notas, debajo de las notas, leyendo la biografía de Verdi, oliendo, como en el caso de Luca, naciendo al lado de ellos en el país. O sea, todo esto suma y hace que comprendamos cuál es la mano de intentemos verla. Pero es como una cebolla que tiene muchas capas. Seguro que han hecho, lo que decía Luca antes, muchos Falstaff. Y uno cree haber entendido. Pero la próxima vez... Pero ya estaba en la partitura. Sí, claro. Uno lo ve en la partitura y ya era en la partitura esperando que alguien lo descubra. Claro. O sea, y dentro de unos años veremos más cosas sobre Falstaff también, que ya estaban allí. O sea, es esta magia, también una obra crece con las representaciones. O sea, el Falstaff que compuso Verdi era uno. Ahora, gracias a tantas interpretaciones, una obra crece, es una cosa mágica. Una obra crece con las interpretaciones.
Sí, es verdad. Pero quiero hacer un ejemplo por lo que decía antes, porque no me expliqué bien. Su otra ópera. La primera vez que canté con el maestro Muti dice I due Foscari, no? L'entrata del Doge Foscari canta Dove dei dieci non penetra l'occhio? E lui mi preguntò, sabe perché Verdi, come si dice, spostò, spostare? Cambiò l'accento di penetra in penetra? Y hice esta nota más larga. Dice, no, no lo sé. Dice, porque el Doge Foscari en este momento hay el consejo de los 10 que lo están mirando. El hijo está por ser mandado en exilio. Entonces tú tienes que coger esta nota un poco más fuerte, la haces piano, haces el vibrato un poco más estrecho y me hace sentir todo eso. Entonces, en vez de non penetra l'occhio, yo hacía non penetra l'occhio. Y así puedes construir todos los personajes leyendo atrás de la nota. Esto es el trabajo que después yo intento hacer en todas las obras, en Falstaff incluido. Más claro, sí.
Bueno. Con la diferencia que cuando c'era el maestro Verdi, la orchestra era la metà da ora, la metà, comprende? Ora invece siamo, cioè, ora non si può cantare, si deve tante volte
gridare,
capire,
dipende dal direttore.
Ma quando ce ne hai tanti, se tienes cinque violinos, se tiene, perché il problema è la tromba, il trombone, che sì. Capito? Io nel 2003, quando abbiamo fatto il Falstaff in Scala, e teneva una come si chiama, il corno inglese, che era del 1800, stava nel museo, e il direttore ha voluto farlo suonare, ho detto, Madonna, dove è lontano? Era lì, e stava lì, e sembrava che suonasse, chissà, sembrava una persona che faceva, te lo giuro, e io credevo, ma cos'era? Uno scrocchio della Madonna, perché non teneva niente di coso. E era ancora il suono dell'Ottocento che ha sentito Verdi, che ha sentito tutto.
Questo è altro tema, temo che sia altra.
Sì, no, ma per dirti, no, per dirti.
No, perché è interessante.
È molto interessante.
Sarebbe interessante cantare Todo un'opera con...
Todo con il
diapason di Verdi.
Il diapason di Verdi.
È molto distinto.
È differente.
E la voce, sicuro, sarebbe migliore.
Acquisterebbe ancora più
cantare.
No, gli strumenti erano molto differenti, sì, molto meno sonorosi.
Sì, sì, sì.
E la corda del violino era in budello.
Nel budello? Budello del, sì, 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 era in acciaio, come non era metallico, era meno
non
sonoro.
Era un suono metallico.
No, no.
Bueno. Vabbè.
Més comentari?
E non si figurava nell'epoca, innocente.
Ci stanno.
Era, sì, esatto.
Ci stanno delle recite che dici, cacchio, è già finito. Ma delle recite, meno male che è finito. E lì sta tutto il mondo dentro. Siamo persone umane.
Bene.
Ok.
Ja sta?
Muy bien.
Grazie.
Pues muchas gracias. Molt bon dia a tothom. Gracias.